El Sabadell afronta aquesta setmana el desplaçament més llarg de la temporada.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? No anirà per carretera, evidentment, l'equip, però per agafar com a referència, si ho fes, serien 1.105 quilòmetres entre l'estadi de la Nova Creu Alta i el del Nuevo Mirador, el viatge més llarg de tot el calendari, el segon dels tres seguits que té el Sabadell Andalusia per arrencar aquesta primera federació i un camp que, curiosament, serà la tercera vegada ja que visitarem en qüestió de 5 anyets. L'empat del primer curs a la primera federació queda clarament eclipsat per aquella eliminatòria de quarts de final del play-off bombolla de Marbella contra l'Atlético B i la primera de les dues tandes de penals que va haver de superar el conjunt arlequinat. De la nostàlgia no es viu, però, sinó del present, que és un altre ben diferent en tots els sentits. I el centre d'esports buscarà fer el que acaba d'aconseguir justament l'Algeciras, que les bones sensacions sense premi de les primeres jornades es tradueixin per fi en el primer triomf. El d'Alxira va arribar a Alacant divendres passat. Qui sap si l'arlequinat és a Algeciras demà passat a 4:45 de la tarda.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Molta vida paral·lela entre el centre d'esports i l'Algeciras últimament. Amb el Toni González a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que un gol de Virgil van Dijk al 92 tomba l'Atlético de Madrid a Anfield era el 3-2 del Liverpool en aquesta primera jornada de la lligueta de la Champions masculina. El Cholo Simeone, per cert, va acabar expulsat per una enganxada amb un aficionat. Pels més fidels, per cert, lapsus, el d'ahir, amb això dels nous horaris de la Champions. Avui sí, avui a les 9, Newcastle-Barça, sense Lamine Yamal. A la mateixa hora, entre d'altres, hi ha un City-Napoli. A la Champions d'handbol, el Barça dels sabadellencs Dani Fernández i Aleix Gómez també té partit avui. S'enfronta al campió d'Europa, el Magdeburg alemany. Serà la segona jornada al Palau a 3-9. I ja és en marxa la Lliga Catalana Masculina de Bàsquet. En l'estrena, el Barça va guanyar ahir l'Andorra 81-90 i el Manresa 90-95 al Lleida. El torneig es disputa des d'ahir i fins diumenge a Tarragona. Sumari d'aquest 12è Hotel Suís de la temporada.
Què es comenta a la recepció?
D'aquí a 10 minutets mal comptats escoltarem en directe la roda de premsa, tot i ser dijous, de Ferran Costa. També estarem pendents de l'estrena en Copa del Natació Sabadell de Futbol Sala, de la Nacional Juvenil pel Mercantil i també de bàsquet o waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
Hi ha hagut en les últimes hores trobada el nou Sardenya entre Adai i Luis César abans de l'Europa Nàstic. La intenció del club gracienc és fer-ho en les prèvies de tots els duels catalans de la temporada, evidentment també inclòs al centre d'esports. Tot i ser dijous, també hi ha més rodes de premsa d'entrenadors, com ara la de Josep Echevarria, que ja ha parlat a Múrcia. A l'altre grup, ahir es va posar el dia a la Lliga amb la victòria del Racing de Ferrol 0-1 a Valdebebas en el famós partit ajornat pels compromisos internacionals dels joves del Real Madrid-Castilla. I a més de tot això, Unionistes de Salamanca té nou entrenador, és l'ex del Murcia, entre d'altres, Mario Simón, i tot venut pel Lugo Racing de Ferrol a l'Anxo Carro.
La notícia curiosa.
Una cita de Faustino Asprilla, aquell davanter colombià que l'any 97, en l'estrena d'una Champions en un Newcastle-Barça igual que el d'aquesta nit, va fer un hat-trick en la victòria dels urraques per 3-2. L'ha recordat amb la següent frase: des d'aquell enfrontament no he tornat a pagar mai ni una sola copa a Newcastle, sempre em conviden.
De quin partit no estarem pendents?
Del Duchesport contra el Pendikspor a mig programa a 2-2 prèvia de la Copa Turca.
I a les xarxes socials.
Dues decks del centre d'esports, d'una banda, les fotos compartides per Miqui Lladó de la seva arribada a la Índia. L'exarlequinat és el nou tècnic del Forca Kochi del campionat regional de la Super League de Kerala. I també a Instagram, Esteve Calzada ha compartit el premi Best Executive de World Football Summit. L'expresident està nominat per la seva gestió a l'Al-Hilal, juntament amb Jessica Berman, de la Lliga Nacional Nord-Americana de Futbol Femení, i, atenció, amb Nasser Al-Khelaifi, és a dir, el PSG.
Avui celebra el seu aniversari
Miguel Quesada, l'exatleta, també els exarlequinats Moja Keita i Fernando Llorente i també la jugadora de futbol sala Ana Escribano. I per últim, si ahir demanàvem una previsió per la temporada de Rodri Escudero, avui a la intel·ligència artificial li preguntem qui serà el pitxitxi del grup 2 de Primera Federació.
Entre els meus candidats a màxim golejador del grup estan Bebe de l'Eivissa, Mariano Carmona de l'Alcorcón o Jaume Jardí del Nàstic de Tarragona. Però si hagués d'elegir un només, m'inclino per David Flacus, del Real Múrcia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Estaria bé a finals de temporada fer una gestió amb tot el càlcul de previsions de la intel·ligència artificial i quantes han encertat i quantes no, però vaja. Flacus del Murcia, que és el candidat de la intel·ligència artificial per ser el pitxitxi, seguit de Bebé, de l'Eivissa, de Carmona, de l'Alcorcón o de Jaume Jardí del Nàstic, en fi. Sergi Garcés, com estàs? Nova Creu Alta.
Bona tarda.
És curiós perquè ahir ens va dir que en un any normal Rodri Escudero potser s'enfilava els 15 gols i no l'ha posat al top 4, eh?
Ja, potser és que pensa que Bebé en un any normal en fot 28. I llavors, clar, aquí es queda curt.
Ha anat també a tirada a veure qui ha marcat aquestes primeres jornades i així ja tinc una pista.
Sí. S'han refiat prou dels golejadors de moment de les tres jornades d'aquesta primera federació.
24 hores després, tornes a estar a la Nova Creu Alta, torna a haver-hi roda de premsa. És bàsicament, Sergi, una qüestió logística. Com dèiem, en començar viatge més llarg de tota la temporada. Demà l'expedició arlequinada va a camí d'Algesires i, per tant, tot s'avança un dia.
Tal qual. Avui la roda de premsa, que és habitual dels divendres de Ferran Costa, com dius, passa a dijous, i tot té a veure amb aquest pla de viatge amb el qual sortirà l'equip demà cap a terres andaluses per segona vegada consecutiva, anem a dir-ho així, després del viatge a Sanlúcar d'ara fa gairebé 15 dies. Doncs toca tornar cap a la província de Cádiz, de fet, i en aquest cas doncs cap a Algeciras. Bé, ara estava sentint això de que el viatge més llarg, segurament en quilometratge sí, suposo que per al pla de viatge a mi se'm fa un pèl més curt que no pas el d'ara fa 15 dies, però ja et dic, té més a veure amb la ruta triada que no pas amb els quilòmetres calculats com a tal.
Sí, clar, al final la distància m'imagino... No, però tu vas anar via Jerez, no, a Sanlúcar?
No, vaig anar via Sevilla, vaig tornar via Jerez.
Ah, amic, llavors...
Sí.
Via Jerez és més curt, via Sevilla...
No, via Jerez era molt plàcid. El que se'n va fer llarg va ser el viatge d'anada.
Puf, aquella carretera, eh?
Correcte. I a més, com em va dir un company, se'ls hi ha vingut avall i sembla que vas en una muntanya russa amb el cotxe.
Correcte.
Pujada i baixada contínuament amb uns sots que no t'hi vulguis trobar.
Com era? Cabezas de San Juan i tot allò.
Sí, sí.
Al sud de la província de Sevilla i al nord de Cádiz. La van fer unes quantes vegades també el primer any a Primera Federació, que és l'últim precedent, evidentment també, al nuevo mirador, però segurament no el de millor record. M'asseguraven avui que el tema aniria bastant més per feina, que aniria menora i no com ahir. No sé com està el pati per allà.
Doncs mira, hem fet ja la petició de que si volen anar per feina ja hi som tots els que havíem de ser. Per tant, avui serà un mà a mà amb el company, amb el Marc Segarra del diari Sabadell, i en quan Agustí Bernat trobi a Ferran Costa, que ja està canviat i ja està preparat per la roda de premsa, ja va amb el seu equipatge de roda de premsa, doncs tan bon punt aparegui el míster per aquí, res... A veure si avancem ni que sigui uns minutets. Mira, aquesta compareixença del de Castelldefels.
Doncs ens vas dient, jo vaig avançant coses. Avui és dijous, és dia de designació arbitral, però de moment en les últimes hores, no, en els últims minuts, han sortit els de Segona Federació i els de Primera Federació Femenina. Per tant, m'imagino que deu estar al caure, al col·legiat de demà passat, però de moment encara no el tenim. I, Sergi, tema horaris, està tancat ja el termini perquè Sabadell i Cartagena diguessin la seva, ho hem comentat durant tota la setmana, no cal redundar més, però tampoc tenim novetats ni amb això ni amb el capítol que en teoria hauríem de conèixer també, però que ja dèiem ahir que no fa pinta, de l'horari de la setena jornada contra el Teruel.
Correcte, no hi ha novetats al respecte d'aquests dos aspectes, ni tenim encara l'hora prevista pel partit de, o per l'estona que queda del partit contra el Cartagena, l'ajornat o suspès, digue-li com vulguis, de dissabte passat, ni tampoc tenim més novetats més enllà de que ara tota la previsió no va més enllà d'Antequera i la jornada 6. Coneixíem aquest horari per jugar al Maulí, i a partir d'aquí doncs esperar a que tinguem notícies al voltant de la resta d'horaris, de previsions, i que puguem anar per feina tots plegats, sobretot amb la part més logística.
Ahir sí que coneixíem les sancions, simplement per confirmar el que ja se sabia, que Johnny Álamo, expulsat a l'Hércules Algeciras, es perd la visita del Sabadell al Nuevo Mirador, per tant una baixa que tindrà Javi Vázquez, que per cert parla demà, evidentment no té viatge a l'Algeciras, jugar a casa, i compareixerà davant dels mitjans demà cap a aquesta hora, més o menys. Sergi, jo tinc un dubte. Si en algun moment apareix Ferran Costa, tu em talles, eh?
Sí. De moment, ves fent.
Tinc el dubte. Reapareix Ferran Costa després dels dos partits de sanció, reapareix també Segura, amb aquest asterisc que dèiem ahir. Quan es reprengui el dia que sigui el dia del Cartagena, doncs no podran ser de la partida, una a la banqueta, l'altra en el camp. Però sense Gennaro Fornés, però amb Sergi Segura, el meu dubte és si el Sabadell jugarà de 5, a matisos, evidentment ja ho hem parlat durant totes les transmis, que Urri pot clavar-se i fer de tercer central amb sortida de pilota, etc. Però tinc el dubte aquest de si opta d'inici per una línia de 5 al darrere o una línia de 4, i quin paper juga si és que l'ha de jugar Sergi Segura.
A veure, les possibilitats, i a l'espera que potser ens doni alguna pista, que no crec, però bé, sempre s'ha de confiar fins a l'últim moment. Ferran Costa, de cara a aquesta pregunta que comentes, clar, aquí se t'obre la possibilitat de jugar de 4, fins i tot amb o sense Sergi Segura, i ara m'explico una mica més, o que puguis tirar un altre cop de la línia de 5 amb Sergi Segura com a central, canviant de bandes tals, i que ton Ripoll actuï pel carril dret.
Sí, però
possibilitat
això,
aquesta...
Clar, anava a dir-te, això es pot fer amb 4 o amb 5,
correcte,
o sense Segura.
Per aquí anava el de l'explicació. És el mateix dibuix, és a dir, que el lateral esquerre sigui Estals i ton Ripoll sigui el lateral dretà, sense Sergi Segura, com comentes, i que, per tant, sigui una línia de 4. Veurem. No m'atreviria a jugar-me-la amb cap de les dues possibilitats. Si he de tirar de lògica, no sé, però de nas, no veig descartada ni molt menys l'opció d'una línia de 4 i que Sergi Segura es quedi de moment fora d'aquest teòric 11 titular per jugar dissabte davant l'Algeciras al Nuevo Mirador.
En algun partit de la pretemporada ja ho hem vist, això mateix que deies, de Ton Ripoll a la dreta, Estals a l'esquerra. L'altre dubte segurament és al davant, bàsicament perquè fora de casa l'únic precedent que tenim a Sanlúcar de Barrameda va ser amb els dos teòrics nous nats, fitxes sèniors de la plantilla, a l'11 titular, és a dir, no només Rodri Escudero, l'ex de l'Algeciras, sinó també acompanyant-lo Agustín Coixa, i a més els dos protagonistes en el primer gol de la temporada. Per tant, aquí també està el dubte de si opta per la versió de casa de la nova Creu Alta o per aquesta que dèiem del Palmar. Escolto soroll de fons, tenim el Ferran ja per aquí?
Sí, anem baixant tots plegats.
Ah, doncs mira.
Tots cap a la sala de premsa per escoltar el tècnic del Centre Esport Sabadell. Ferran Costa, la prèvia d'aquest partit de dissabte, recordem, el nou mirador i davant l'Algeciras. Quarta jornada pel Centre d'Esport Sabadell. I anem a veure què ens diu avui el tècnic de Castelldefels.
Doncs que sigui ell el que ens expliqui el seu parer. Un minut i mig per sobre d'un quart de dues, en directe, so de la sala de premsa Miguel Creda.
Ja el tenim assegut a taula. Sí, hola Ferran, bona tarda. Vull començar per una setmana atípica, i no tant per jugar dissabtes o divendres, sinó perquè venim de no haver completat el partit. No sé si això, més enllà de quan es jugui o no es jugui, si ha trastocat molt els plans o al final un es fa la idea i ha d'assumir-ho i tirar-ho endavant.
Bona tarda. Una setmana, com tu dius, que va començar un pèl atípica, en un partit on estàvem fent un molt bon partit contra un grandíssim equip que ha demostrat des que va començar la pretemporada la capacitat i la contundència que té, inclús jugant contra altres candidats a guanyar la Lliga. ens va saber malament per les 3.048 persones que estaven a l'estadi, que un cop més ens estaven ajudant moltíssim. Crec que estàvem jugant per guanyar, que estàvem incomodant molt al rival, i ens va saber malament que no poguessin completar la feina, però bueno, a partir d'aquí, com sempre diem, si ens hagués tocat tornar a sortir a jugar, hagués estat un partit, un altre context totalment diferent, però ens haguéssim ficat a la feina i cap endavant. S'haurà de continuar el partit un altre dia, doncs quan toqui ja el prepararem, i sí que ens quedem doncs amb aquesta sensació de seguir creixent, de seguir fent les coses bé i de seguir buscant la nostra millor versió com a equip. La resta de la setmana, una setmana habitual, 100% centrats en l'Algeciras, en una sortida molt complicada contra un equip que diria que és el que més temps porta la categoria, que està 100% estabilitzat, que domina la mateixa, que la temporada passada va arribar a les últimes dues jornades amb opció doncs de jugar play-off, que no perd a casa des del 31 de gener contra el Castilla. Bueno, màxima exigència i màxima confiança també per com ha treballat el grup una setmana més.
Torna a ser insegura, això que estàvem comentant en directe, de fet. Per la resta, com està l'equip? Si ha baixes o no.
No, estan tots disponibles, com tu dius, recuperem el Sergi després de la sanció, la resta segueixen amb la seva línia d'un bon treball diari, d'inconformisme, de buscar punts de millora per seguir evolucionant com a equip, i ja dic, les baixes conegudes i la resta tots a disposició.
Sí, has comentat que l'equip ha de continuar amb aquesta evolució, amb aquest progressar. Potser el que falta també, i m'imagino que no sé si angoixa o no angoixa, si a mesura que passen les setmanes té un punt de preocupació extra, que és que no ha arribat encara a la victòria, que és el següent pas també, com dic, fins i tot per tranquil·litzar a tots plegats.
Portem 13 partits sense perdre. Sí, jo t'ho giro, o sigui, al final evidentment nosaltres treballem per guanyar, tinc la sensació de que en els tres partits hem estat molt més a prop de guanyar que de perdre, que evidentment no ens conformem amb això. Nosaltres treballem cada dia al màxim per guanyar partits, perquè és la millor sensació del món per nosaltres, però no ens pot treure, han passat per aquí el Dense, un equip que la temporada passada estava a segona divisió, que té el clar objectiu no de pujar, sinó de pujar de manera directa. Ve el Cartagena, que és capaç d'agafar equips com el propi el Dense i en 35 minuts fotre'ls i 4 gols, o agafar un Atlético de Madrid i aixecar-li un partit en rei menys. Aconseguim que no es donin 4 passades en tot el partit, fent les coses molt i molt bé, i sabent que això no treu que qualsevol acció del partit et pugui fer anar per darrere en el marcador, perquè el rival té molta capacitat i també juga, però és com, això és com els parts, o sigui, per molt que vulguis que arribi la criatura, dura 9 mesos, llavors nosaltres treballem per guanyar, el més important és que l'equip tingui arguments per sentir que pot guanyar els partits, i en això, doncs, dins la temporada, jo crec que ens mourem bé des de l'estabilitat i des de la regularitat. Em sembla que no hi ha cap equip al grup que hagi guanyat els tres partits, que no hi ha, només hi ha dos equips que hagin guanyat més d'un partit, i després em sembla que el resultat, o sigui, la diferència de gols, l'únic partit de 30 que s'han jugat que la diferència de gols és superior a un partit és la del Sanluqueño, que és capaç de ficar-se 0-3 al camp de tot un nasti de Tarragona, i nosaltres vam tenir la capacitat d'allà de ficar-nos a 0-2 per davant. Llavors, bueno, crec que hi ha moltes maneres d'explicar una mateixa història, però que aquí l'única realitat és que hem de ser constants, que hem de ser insistents, que hem de perseverar, que hem de ser estables, i que l'important és que l'equip tingui arguments per sentir que pot guanyar els partits. Si ens movem en aquesta línia i no ens tirem pedres nosaltres sols sobre la teulada, doncs estarem a prop de guanyar partits, entenent que algun dia també perdrem, i que forma part d'aquest procés. El competir, més en aquesta categoria, has d'estar predisposat a moments on costa molt encadenar dos victòries. Llavors, nosaltres ens centrem en el que podem controlar, que és fer les coses de la millor manera, en cada dia ser millor equip. Crec que el dia de l'Eldense, per exemple, vam fer un molt bon partit a casa, i el següent partit a casa crec que estàvem sent encara millors que el dia de l'Eldense. Llavors, moure'ns en aquesta línia, i bueno, crec que qualsevol rival que juga contra nosaltres té la sensació de que som un equip molt difícil de batre i contra el que és difícil jugar. Llavors, bueno, això és un punt positiu. Ara hem d'anar creixent per aproximar, doncs, a tota aquesta feina a la victòria.
Pregunta pels números del Algeciras com a local. Va perdre pocs partits la temporada passada i, a més, venen de guanyar el camp de l'Hércules a l'última jornada. Què s'espera amb aquesta fletxa cap amunt després de guanyar l'altre dia al camp?
Sí, és un exemple més de que les suposicions no funcionen. O sigui, venen de guanyar un camp complicadíssim d'un altre equip que té ambicions de tornar al futbol professional, que ha estat capaç també l'Hércules de fer un mercat de fitxatges on s'ha pogut gastar més de 100.000 euros en un central. El Múrcia és capaç de gastar-se 500.000 d'euros en un davanter, l'Alcorcón de no vendre un davanter per 500.000 d'euros. O sigui, la categoria és molt complicada, i jo crec que estem sent un equip que ens estem guanyant el respecte a la categoria, que és una de les coses que parlàvem que en el passat ens havia costat. Llavors, nosaltres som el Sabadell, anem a competir a tots els camps, és una sortida complicada. Crec que no hi haurà cap que no ho sigui durant la temporada, però sí que és veritat que ells són un equip expert en la categoria, amb jugadors molt experimentats, amb jugadors amb molts partits ja jugats a la primera federació, en un camp on la gent apreta molt, i ells saben jugar, doncs, en aquests partits llargs esperant el seu moment. Al final és un equip que incomoda molt. Van perdre el camp del Nàstic, però perden pràcticament els darrers minuts en una acció de desencert en una falta frontal, però estan dins del partit. Un equip molt incòmode, que intenta que el rival tingui possessions curtes, que intenta arribar ràpid a la porteria contrària, que no necessita excessiva elaboració per generar-te una situació d'àrea, que tenen molt bons especialistes a pilota aturada en totes les situacions, no només en corners o faltes laterals, en serveis de banda també amb Mayorga, que tenen diferents perfils a dalt i molt complementaris, amb Manin, que és un davanter que sap treure profit de situacions que sembla que no hi ha res i les genera, Rastrojo, que anant a l'espai és un jugador espectacular, Oben, que ja va demostrar la setmana passada que és capaç en una acció que no hi havia res de provocar una expulsió, Juanma, que no sé quantes temporades seguides portava a segona divisió. Bueno, un equip lògicament amb arguments per guanyar partits, però com deia abans, des de l'estabilitat també dic que sento que l'equip està preparat per jugar a qualsevol camp contra qualsevol equip i fer les coses molt i molt bé. Llavors, amb aquesta mentalitat anem al camp de l'Algeciras pels 3 punts.
Has parlat de l'ambient, de com apreta, de què espera l'equip. Deies ara fa 15 dies aproximadament, després del que va passar al Palmar, que havia de ser un aprenentatge en tots els sentits. No sé si en aquest sentit, valgui la redundància, hi ha molt a comparar o no del que pot ser tot el que no és el futbol en ell mateix, sinó tot l'escenari que us podeu trobar aquest dissabte també allà a Algeciras.
Sí, el dia de Sanlúcar jo no ho deia pel fet de que vas guanyant 0-2 i t'empaten el partit. Això és futbol, pot passar. Ahir estava veient un partit de Champions entre dos grandíssims equips i un equip jugant a casa, en teoria l'estadi que més apreta d'Europa, anaven 2-0 a dalt i els hi empaten 2-0 a dalt al minut 5, no al minut 40, i els hi acaben empatant el partit. Són situacions de futbol, ho vam veure també la setmana passada, i 11 contra 11 en un partit molt més estable que el que vam viure nosaltres a Sanlúcar, un equip guanyant 0-3 fora de casa, i en 20 minuts et gires i vas 3-3. És futbol, no vol dir que no passi mai res quan et fiques per davant, no, perquè és utòpic. O sigui, s'ha d'intentar quan vas per davant, inclús augmentar l'avantatge, però el rival també vol fer la seva feina. Jo parlava més a nivell d'entendre doncs, la capacitat que tenen els contextos en aquesta categoria de condicionar, després de com s'ha d'assimilar ràpidament tot el que passi dins del partit per intentar que el partit no et porti on... No, ser tu qui mana dins del partit i des de la serà, no? Jo crec que si l'equip no hagués reaccionat bé la setmana passada era un molt mal rival per no ser estables, perquè ens ho podrien haver fet passar molt, molt malament. I sí, crec que és un context semblant a nivell d'ambient, a nivell de, inclús de tipologia de joc de l'adversari, i bueno, hem d'estar preparats per jugar tots els partits, quan s'accelerin, quan si hi hagi moments més de controls, quan hi hagi moments més caòtics, doncs sempre hem de trobar un bon Sabadell i un Sabadell sencer sobre el terreny de joc.
I es treu l'equip dos viatges més llargs de la temporada. Si és positiu el fet de treure't de sobre aquests dos viatges tan llargs.
O sigui, que no tenim incidència, és que prefereixo buscar la part, com tu dius, la part positiva. És els dos que estan més lluny, doncs ja els tenim. Però a mi també em motiva anar a camps que sé que són molt complicats, contra equips que han estat capaços de, des de la creació de la categoria, estar dins d'ella i ser competitius sempre, anar nosaltres amb el repte que tenim per endavant. És un escenari brutal per demostrar del que som capaços, per anar al límit i per fer entendre i seguir amb aquest missatge de que nosaltres ens és igual contra qui juguem i on. És contra qui toqui, el dia que toqui, entendre de què va el partit, entendre què ens exigeix el rival, ser fiels al que som nosaltres, que crec que ho hem estat en tots els moments des que vam començar. Evidentment entenem que el rival també juga i que hi ha situacions que t'ho fa passar malament, però jo crec que portem pràcticament 1.200 minuts ja competint, hem estat capaços de fer que el rival només pugui anar per davant nostre en 25, crec que això és complicat. Ah, però és el que deia, jo veig una oportunitat genial de demostrar que contra un equip molt estable a la categoria arribem nosaltres i demostrem que la primera ref és el nostre lloc i que a part volem fer molt bé les coses en aquesta categoria.
Sí, una més, com a mínim per part meva. Vull preguntar, és potser anecdòtic, però per saber què n'opines. Hem vist aquests dies que Luis Enrique està seguint les primeres parts dels partits des de dalt, que diu que es veu molt millor, i és evident que es veu molt millor que des de baix, en canvi la segona part baixa. Tu vens ara d'estar de dos partits a dalt i ara tornes a la banqueta. No sé si t'has arribat a plantejar que amb com de bé es veu a dalt o t'agrada més estar incidint des de baix.
Bueno, al final, mira, ell ho ha fet per gust i jo ho vaig fer per obligació. O sigui que, bueno, sí que és cert que al final el veure-ho des de dalt doncs et dona l'oportunitat de, primer, de refredar una miqueta el que és el que et transmet el partit i tenir un punt més de calma, perquè al final la distància doncs, te la dona, no estàs tan a sobre. El fet de poder veure la primera part des de dalt doncs et dona opció quan pretén l'únic moment que tenim els entrenadors per parlar directament amb els jugadors de poder en la correcció doncs potser ser més exacte. Bueno, crec que també el fet d'estar baix et permet doncs, viure el partit amb els jugadors, poder transmetre, poder bueno, altres situacions també. A nivell comunicatiu no és el mateix un estadi amb 90.000 persones que un estadi amb 10, que un estadi amb 5 o que un estadi amb 100 persones, potser ell doncs, determina que no té impacte el que pugui fer des de la línia de banda i en canvi li dona l'oportunitat des de dalt de ser més eficient o concís al descans. Jo crec que és interessant, hi ha altres esports on l'entrenador principal està a dalt i bueno, crec que totes les coses que fan pensar i fan reflexionar doncs, milloren els esports o qualsevol àmbit de la vida i és interessant, però bueno, jo estic desitjant tornar a la banqueta.
Doncs ja està, amb aquesta part anecdòtica final.
Sergi, recorda alguna en castellà, si pot ser.
Ah, sí, ara li farem. Ara li farem en castellà i ja ho enviarem. No pateixis.
Perfecte.
Gràcies.
Doncs el Ferran Costa, que ha acabat aquí la roda de premsa i que, bàsicament, pels companys d'Algeciras, que ens demanaven també declaracions del tècnic de Castelldefels, deia Sergi abans que està el dubte al davant de totes les peces. Potser Rubén és el que menys està jugant, però dels Priego, Miguelete, López Pinto, Coxi, Escudero, tots no hi caben, no? Segurament a l'11.
Home, és evident que tots no hi caben, o és difícil, a no ser que vulguis, jugar amb més d'11, o dos, que vulguis fer directament un dibuix d'aquests molt modern, on no defensin tants i tots tinguin un perfil molt més ofensiu. És evident que haurà de triar a l'hora de deixar jugadors dins i jugadors que esperin el seu moment. Allò que diuen ara també de pensar en com comença l'equip, però també tenir previst com vols que acabi l'equip i amb qui vols que acabi l'equip.
I simplement el tema de les baixes que comentàvem, que deia no n'hi ha cap més a part de les sabudes. Recordem, Gennar Fornés i Jan Molina, que es perden el viatge segur.
Correcte, correcte. Són les dues baixes ja conegudes i si fem cas al que ha dit Ferran Costa, doncs no n'hi ha cap més contratemps, per tant, la resta a disposició de que pugui fer convocatòria al tècnic.
És dijous, dèiem abans el tema de la designació arbitral. Jo no l'he vist. Avui, penúltim entrenament, fes-me una miqueta de planning també, Sergi, de cara al futur, demà última sessió.
Va, que farem un planning ràpid perquè ens esperen, eh? Sí, demà últim entrenament i directes cap a l'aeroport, viatge de l'equip, si no m'han enganyat, via Màlaga, i a partir d'aquí tornada també via Màlaga després de l'enfrontament. Aquesta vegada s'estalviaran unes quantes hores d'autocar, ja ho vam explicar en el partit de Sanlúcar, que només acaba aquell 2-2, l'equip va agafar carretera i manta per arribar aproximadament a les 10 del matí, si no m'erro, del dia següent. Aquesta vegada serà un pèl més còmode, eh? Em diuen que hauran d'esperar una mica pel vol de tornada, però, home, això que t'estalvies en quant a la comoditat, sobretot, del viatge.
Doncs, Sergi, et deixo fent feina per aquí, que tenim àrbitre.
Apa.
Fins ara.
Fins ara.
L'àrbitre que acabem de conèixer aquesta designació és Daniel Miranda Bolaño, 31 anys, a Mérida va néixer aquest senyor, que tot just és la segona temporada seva a la Primera Federació. Serà el 14è partit de la categoria, que xiularà sense cap precedent amb l'Algeciras una victòria del conjunt andalús i un empat. Per tant, designació ja confirmada, Miranda Bolaño, l'àrbitre d'aquest Algeciras Sabadell, com sempre, demà a les estadístiques, més informació al voltant del partit en general i en concret del col·legiat que xiularà.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I a tot això, ja sabeu que aquesta temporada els partits es poden veure a través de la Liga Plus i Futbol Club, o la meitat d'ells també a través del que la federació ara coneix com canal lineal, és a dir, els Movistar, Digi, Orange, etc. Doncs el partit de demà passat, el nou mirador, serà precisament d'aquests que es pot veure a tot arreu, excepte les autonòmiques. Per tant, els que tingueu Movistar, Digi, Orange, Zapi, etc., tots aquests també podreu veure. Aquest Algeciras Sabadell. Demà, per cert, s'enceta la jornada a 9:45 de la nit. Bon partit, amb un Murcia-Villarreal B. El partit del Sabadell serà el tercer de la jornada, perquè a les 2 de dissabte, déu-n'hi-do l'hora i el lloc, a Sevilla, es juga un Betis Deportivo Atlético Madrileño, duel de filials. Després ja ve aquest enfrontament del Sabadell a Algeciras. I encara dissabte, 7:15, l'Alcorcón Torremolinos. A les 9, l'Europa Nàstic, del qual fèiem referència en el sumari amb aquesta trobada d'entrenadors. En el torn de diumenge, Tarazona-Marbella a les 12, Eldense-Sevilla Atlético a les 4, a un quart de set, Cartagena-Hércules, Déu-n'hi-do partidàs. També a la mateixa hora, Sanluqueño-Teruel, tanca jornada a quarts de nou, l'Ibiza-Antequera. Més futbol, en aquest cas futbol formatiu, el Sabadell juvenil debutarà a Olímpia diumenge a les 4 de la tarda. L'equip de Juanjo Roldán buscarà contra el Huesca refer-se de la derrota per 2-1 en la jornada inaugural a l'Antonio Asensio contra el Mallorca, en aquell partit que us comentàvem dels corners, 3 gols i els 3 en remat de cap a servei de cantonada. Per contra, els aragonesos van empatar en el debut a casa davant del Nàstic. Roldán assegura que aquest Huesca serà un rival complicat, però que han de fer valer el factor camp per sumar els primers punts de la temporada en aquesta divisió d'honor juvenil.
Tenim moltes ganes de jugar a casa. Crec que com a tots els equips, ens beneficia jugar a casa i tenim bastantes ganes de sumar 3. Els jugadors, en l'acabar el partit, ja estaven molt enfocats a què podíem fer per revertir aquesta derrota i sumar 3 la setmana que ve. Per tant, això crec que serà un partit important. Jo crec que t'ho contestaré cada setmana, em preguntis, però al final tots els partits d'aquesta categoria són molt complicats i molt igualats, però bueno, esperem tenir un bon partit per sumar 3.
Diumenge a les 4 Olímpia, aquest Sabadell-Huesca de la Divisió d'Honor Juvenil, i el nou projecte del Mercantil arrenca també diumenge, però fora de casa, el Narcís Sala. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Després del descens de l'última temporada, els graciencs buscaran tornar a les primeres de canvi. Vaja, el que va fer el Centre d'Esports l'any passat, a la Divisió d'Honor.
Sí, és a dir, que els blaugrana militaran enguany a la Lliga Nacional, aquest segon graó del futbol juvenil estatal, i ho farà amb un bloc renovat, i també amb nou cos tècnic, ara encapçalat per l'Arnau Bassaganya, un entrenador que de moment està content amb la feina que ha vist durant la pretemporada.
Fem un balanç molt positiu, més allà dels resultats, que també han sigut favorables, el treball, sobretot el treball, el conèixer els nois, que interpretin el que volem, la idea que volem mostrar aquesta temporada, i bueno, pues, aquests minuts de pretemporada han sigut molt, molt positius.
I el que deies, Adri, si el Sabadell l'any passat va poder ascendir a Divisió d'Honor després de descendir-hi l'any anterior, el Mercantil buscarà el mateix camí, és a dir, intentar quedar entre els primers equips que no siguin juvenils B. Per qui no estigui molt acostumat, Adri, al tema de les categories juvenils, recordem que al final a la Lliga Nacional el que s'ha de mirar sobretot és la classificació dels juvenils A. Pujant a Divisió d'Honor, els dos primers juvenils A, i ens és igual, per dir-ho així malament, quants juvenils B estiguin per allà ficats pel mig, perquè no poden ascendir a la màxima categoria. Dit això, Bassaganya alerta que serà la competició, al final, la que dictaminarà si poden estar o no en aquestes posicions capdavanteres per poder pujar a Divisió d'Honor.
Això t'ho va marcant la temporada. Tu al final pots marcar alguns objectius personals, però la Lliga i els resultats et van posant al teu lloc, així que bueno, pues, a mesura que vagi passant la temporada veurem quin és el nostre objectiu final. Sí que és cert que aquest inicial és lluitar per estar a la part alta, però bueno, el que et dic, a mesura que vagi passant el temps, veurem.
Crec que no hem dit, Adri, el rival del Mercantil en aquesta primera jornada. Sí que has dit l'escenari, Narcís Sala, per tant,
home,
ja es dedueix.
És una pista important, per saber quin és el rival.
Potser algú no té tan controlat el tema dels camps, però vaja, que serà el Sant Andreu, que podria ser perfectament un rival directe en aquesta lluita per l'ascens del Mercantil. L'any passat, per cert, els quadribarrats van ser els primers a salvar-se a la categoria, amb marge sobre el descens i amb una mala ratxa final, però al final a la Nacional van acabar en aquesta part mitjana baixa. Bassaganya explica que el seu lloc natural, el del Sant Andreu, és aspirar a l'ascens.
Els resultats acompanyen el treball i a la confiança dels jugadors, però bueno, no és el principal. El principal és el dia a dia, el dimarts, dijous, divendres, que són els dies que entrenem, amb un quart opcional. Aquest és això és l'important i bueno, òbviament que el resultat ajuda.
I sentim una més del nou entrenador gracienc, que acaba l'anàlisi dels quadribarrats destacant els principals perills que té aquest Sant Andreu juvenil. Principalment passen, diu Bassaganya, per les posicions ofensives.
Sense cap mena dubte és el seu joc no directe, sinó vertical. Tenen jugadors molt verticals, amb molta confiança en aquest 1 contra 1, que controlen cap endavant, que van cap endavant. Així que crec que això és el lloc més perillós que tenen i bueno, nosaltres els hem vist i sabem com, què tenim que fer per contrarrestar-ho.
Apunta, Adri, que tornen moltes competicions i l'agenda ja comença a anar força farcida. El debut del Mercantil en aquesta Nacional Juvenil, el Narcís Sala, diumenge, 6 de la tarda.
És fàcil de recordar, a les 4 tens cita a Olímpia, al Sabadell Huesca de Divisió d'Honor Juvenil, i un grau per sota, just només acabar el partit del Sabadell, arrenca el del Mercantil, això sí, no a Raona Marinals, no al Joan Murtró, sinó que serà el Narcís Sala, que per si algú ha perdut, com deies abans, és al camp de la Unió Esportiva Sant Andreu. Vaja, no t'ho he comentat, Parc, simplement per arrodonir-ho, però és un clàssic. La Nacional Juvenil té tants juvenils B que a vegades vas quart, cinquè, sisè, i no necessàriament has de guanyar la Lliga per ascendir. Són dues places, l'any passat pel Sant Cugat i pel Sabadell sobre la botzina, en el cas del centre d'esports. Pintava molt magre durant bona part de la temporada i al final va redirigir l'equip Juanjo Roldán. I en el cas del Mercantil, doncs, suposo que amb aquesta intenció de col·locar-se com a mínim en el vagó mitjalt ja de sortida.
Sí, deia abans que al final el que és més important és la classificació del juvenils A. Bé, al final hi ha una manera que sí que et pot beneficiar o no el fet que estiguin ficats els juvenils B, Adri, amb tu a les primeres posicions de la classificació. I és que el que sí poden determinar és que en cas de possibles triples i quàdruples empats, etc., sí que facin canviar l'ordre de la classificació. Que això no és que hagi passat directament amb algun equip sabadellenc, però sí que teníem el temor de dir compte, perquè si passen aquests resultats i hi ha un triple empat, etc., podria canviar l'ordre del Sabadell, del Mercantil o de l'equip corresponent. Per tant, aquí atents, això sí, és difícil.
Jornada 1, per això.
A jornada 1 no haurem d'estar atents. Estem parlant ja, quan estiguem a la jornada 30, mirant si el Mercantil té opcions reals o no de tornar a la divisió d'honor, que, com dèiem, al final és l'objectiu que s'ha marcat allà a Raona Marinals.
A més de les categories que se'n fa inconscient o impossible de no pensar en una classificació traient els B. I a partir d'aquí començar a veure qui pujaria i qui no. Gràcies, Sergi Parc, fins ara.
Adéu, Adri.
Minut i mig mal comptat i 3:45. A la tornada encara hem de parlar de waterpolo, que ahir teníem partit i tenim aquí a la volta de la cantonada la prèvia de la Champions, també de bàsquet amb el Sala Sant Nicolau i sobretot de la cita en Copa del Club Natació Sabadell de Futbol Sala.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Obramat, on compren els professionals.
Sabadell en joc.
Aquest dissabte, Algeciras Sabadell a Ràdio Sabadell. Superada la tempesta d'aigua i pedra de la setmana passada, el centre d'esports viatja de nou a terres andaluses amb un únic objectiu, sumar la primera victòria de la temporada. Aquest dissabte, des de 3:45 de la tarda, Algeciras Club de Futbol, centre d'esports Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc.
Se'n va sol Miguelete davant del porter, Miguelete per fer el segon. No,
dissabte, 3:45 de la tarda, Algeciras Sabadell a Ràdio Sabadell.
El centre d'esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi amb el bloc poliesportiu d'aquest dijous, dia 18 de setembre. Comencem amb futbol sala perquè el primer equip masculí del Club Natació Sabadell disputa avui mateix, aquest vespre, la primera ronda de la Copa del Rei. Els nedadors es desplacen cap a les Illes Balears per enfrontar-se al Club Deportivo Ibiza, un equip d'una categoria inferior. Tot i haver de viatjar entre setmana, el tècnic Jordi Marín espera que aquest factor no sigui un hàndicap.
Un dia molt diferent a una rutina habitual nostra de partit i menys entre setmana. De totes maneres, no veig cap excusa. És Copa del Rei, molt pocs la poden jugar. La juguem perquè hem quedat tercers la temporada anterior, que és molt difícil, i crec que això ha de ser la nostra principal motivació.
L'eliminatòria és a partit únic i en cas d'empat es jugaria pròrroga i si calgués es faria una tanda de penals. El xiulet inicial al pavelló Esviver és a 7:45 del vespre i per parlar-ne més a fons saludem en directe un dels principals jugadors del club i que més bon coneixedor de la illa, com és l'Àlex Llamas. Àlex, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bon dia.
Sou ja per allà, encara a Catalunya? Quan és el viatge?
Que va. Encara a Catalunya, mira, jo ara mateix estic a estar treballant.
Ah,
sí, i la majoria estem més o menys igual. I sortirem a les 5:30 o 5:45, si no m'equivoco, i arribarem pues, sobre les 6:30 o 7:15.
Sí, que molt de marge per si hi ha turbulències amb l'avió, això no teniu?
No, la veritat que no.
Ganes de copa per això? El dia m'imagino que es fa llarg segur, havent treballat, viatge, jugar després al vespre, etc. Però això, tens ganes de copa? Fa una mica de mandra també sent entre setmana i havent de viatjar o no?
La veritat que a mi mandra no em fa, perquè bueno, tinc amics i companys que estan a Ibiza i bueno, tinc ganes de tornar a l'illa a disfrutar, a jugar, i crec que és una competició a la que és molt maca i volem intentar estar el màxim possible.
Us enfronteu a un rival que és de tercera, però és cert que l'any passat va estar a punt de pujar a la vostra categoria, a la segona B. Us veieu amb el cartell de favorits o serà més igualat del que podem pensar?
No, jo crec que serà més igualat del que ens podem pensar. Tenen jugadors amb molta qualitat i jugadors que han jugat a l'Ibiza i han sigut companys meus que estan ara mateix allà i el seu objectiu és pujar i estar a la nostra categoria.
Per entendre'ns, perquè amb el futbol ens ha passat el mateix, hem hagut de fer un màster en història del futbol i de l'esport a Ibiza. Tu havies estat a Ibiza, però no en aquest Ibiza, sinó al Gasifred, a la U d'Ibiza, el que vesteix igual que l'equip de futbol de la primera federació, de Blau Cel. Molt desconegut aquest rival d'avui, per això no ho és, com comentes, perquè havent estat a la illa i coneixent ja algun jugador que havíeu compartit vestidor, encara que no sigui exactament el mateix rival, però sí que hi ha punts d'unió, no?
Sí, sí, hi ha punts d'unió, hi ha jugadors que han passat per categories molt bones i és un camp molt petit. La veritat, cada parquet és on entrenava amb el Gasifred Ibiza i és un lloc on segur avui estarà ple i faran tot el possible perquè estigui tot igualat.
Parlàvem de l'eliminatòria a partit únic. Fins la tercera ronda no jugaríeu contra un equip de superior categoria, que seria una segona divisió, i fins la quarta no us tocaria un primera. No sé si això, tot i que evidentment, com escoltàvem ara el míster, fa il·lusió perquè no tots poden jugar un torneig com la Copa, però també fa baixar una mica la motivació el fet de saber que per tenir un premi realment gros heu de fer un camí molt llarg en aquesta competició. És difícil d'arribar.
Jo sí, et soc sincer, no sabia ni en quina ronda puc encontrar un primera o un segona, o no tinc ni idea. Sé que la primera ronda la volem passar com sigui, perquè bueno, jo crec que és una cosa que és molt bonica, ens ha costat i no volem desaprofitar una ocasió com aquesta, però segur que és un repte molt, molt motivant per arribar a jugar contra un equip i poder omplir el nostre pavelló amb un primera.
I ara que coneixes una mica el sistema, i mirant de reull, per exemple, el del futbol, insisteixo en el paral·lelisme, però la Copa del Rei de futbol últimament, que veus equips fins i tot de regional que juguen contra primeres divisions al seu estadi, etc. No vindria més de gust un format que fos una mica més fàcil poder trobar-te a un equip d'elit?
Sí, però bueno, si et pares a pensar, si jo sóc un equip ara d'inferior categoria, el poder ja estar jugant contra equips de categoria superior crec que ja és un repte i per ells també ha de ser motivant el poder passar i enfrontar-se a un equip de primera. Doncs imagina't, ells que estan una mica més enrere que nosaltres, jo crec que el format està bé. Bueno, s'ha de passar perquè és així, cada competició té el seu, igual que la Copa Catalunya, que hi ha equips que s'enfrenten ja a quarts de final, quasi, i tu has de passar potser tres o quatre rondes. Jo crec que és un format on està ben fet i així dones possibilitats a tots els equips.
A tot això, en Lliga veniu de perdre en l'estrena contra el Mataró en un partit estrany, que es va escapar a la segona part, que va canviar molt el guió respecte a la primera. Després d'un debut com aquest, a més contra el rival que era, un dels grans favorits, quines sensacions teniu? O de cara al curs, quin regust us ha deixat aquest debut?
Bueno, jo vaig dir el dilluns que no per perdre el primer partit estem ja, vamos, com si haguem perdut la Lliga. Jo crec que és un partit que és molt complicat. Estem parlant, per mi, del millor equip que hi ha a la Lliga o l'equip que hauria de guanyar tots els partits. Per això tenen l'equip que tenen. Però nosaltres estem molt centrats en el que estem fent des de pretemporada. Jo crec que si juguem igual que contra Mataró, crec que qualsevol equip que vingui a casa on nosaltres anem ho passaran molt i molt malament. Jo crec que l'equip està molt centrat en el que volem jugar i és una llàstima perquè et quedes amb ganes de veure treure't un puntet, però crec que a la segona part ens passen per sobre. Però molt bé, l'equip la veritat que està molt bé i molt content.
I la última, mantenint el bloc, la idea, el míster, etc. Et veus quedant una altra vegada a la part alta de la classificació, igual que la temporada passada?
Sí, nosaltres ho teníem molt clar. O sigui, a la que la Lliga va acabar, tu no pots fer molts canvis a un equip que t'ha lluitat, t'ha quedat tercer i ho ha donat tot fins al final. Sí que hem fet algun petit canvi, hem millorat l'equip, hem portat alguna persona més, som una plantilla una mica més llarga, que sí que l'any passat al tram final vam sofrir una mica més amb tema lesions, amb tema baixes i tal, però crec que l'equip està capacitat, des del cos tècnic fins a l'últim jugador, per donar-ho tot i intentar fer la campanya igual o millor que la darrera.
Doncs tant de bo que sí, tant de bo que sí. Això, per això, de cara al cap de setmana, primer la Copa, que teniu avui viatge, que acabi d'anar bé la jornada laboral d'entrada, després el viatge cap a Eivissa.
Encara queda una horeta.
Sí, encara queda una mica, no? El dinar, el viatge cap allà, que no hi hagi cap problema.
Dinar. Avui sense dinar.
Directament, ostres.
Directament, sense dinar.
M'ho estàs pintant, el viatge. La tornada és avui mateix, per això, o no? Ja vol?
Sí, la tornada la fem a les 2:50. Aviam si arribem a l'avió. Però sí, tornem, que demà al dematí a les 6 hem d'estar a peu a treballar una altra cosa.
Déu-n'hi-do, quina rutina per jugar a la Copa del Rei a Eivissa. No hagués tocat un equip per aquí a la vora.
Hi ha dos nens, eh? Hi ha dos nens sense dormir tota la nit. Però bueno.
Ànims, que quadri tot. Per cert, no podeu anar a la pròrroga, llavors?
Uf, esperem que no, perquè no arribem. És que no arribem. Segur, vamos.
Doncs s'ha de resoldre com sigui. Porter, jugador o el que calgui, però s'ha de resoldre.
Si hem de perdre, hem perdut, però marxem, que si no, tornem.
A 7:45, aquest partit estrena la Copa contra el CD Eivissa del Natació Sabadell. Àlex Llamas, bon viatge i bona tornada a Eivissa. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
És el que té l'esport no professional, que jugues a Eivissa entre setmana i suposa treballar tot el dia, no dinar, agafar un vol sabent que arribaràs just al pavelló i que a la tornada no pots ni permetre't el luxe de jugar una pròrroga. O sigui, que déu-n'hi-do la rutina de la gent del Natació Sabadell per jugar aquesta copa avui a Eivissa. Més coses, ja de cara al cap de setmana, la Supercopa de bàsquet masculí, primera sortida de la temporada pel Sala Sant Nicolau. Serà un duel entre acabats d'ascendir i també entre dos equips que han estrenat la Lliga amb victòria. Si els granes van superar el Lloret a la jornada inaugural per 67-58, l'Artés, el proper rival, va guanyar per 10 punts el Sant Feliuenc 61-71. És cert que han posat des de Copa, com ells, però l'Artés s'ha reforçat a consciència de cara a aquesta nova temporada. Per això el tècnic col·legial, Jonathan Ramírez, espera un desplaçament així de complicat.
Partido complicado, es que, como he dicho, quedará vulgar, pero todos los partidos van a ser a cara de perro. Nosotros, al menos, no creo que vayamos a tener partidos sencillos. Necesitamos ganando el respeto de los otros equipos, de los árbitros y demás. Entonces va a ser un equipo complicado, a pesar de que ha subido de Copa también igual que nosotros. Ha recuperado gente que viene de categorías superiores. Entonces, bueno, esperemos ir allí a Artés y poder competir, que es lo que realmente queremos.
Doncs Artés, Sales, Sant Nicolau, segona jornada de la Supercopa masculina de bàsquet, dissabte a 1:15 a l'inici de partit al pavelló esportiu d'Artés. I avui acabem amb waterpolo, no amb tot l'enrenou generat al voltant de les paraules del president Claudi Martí, sinó amb el Keyo Club Natació Sabadell, que va complir ahir amb el tràmit de la tornada dels quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo. El pas hi estava sentenciat, però els de Quim Colet van passar clarament per sobre del Catalunya ahir a Can Llong, amb un marcador final de 26-5. Dissabte, el Keyo coneixerà el seu rival a semifinals d'aquesta Copa a Catalunya, unes semis que jugaran la setmana que ve amb el CNB, amb un avantatge de 10-13 després de l'anada contra el Mataró. Abans de tot això, però, toca prèvia de la Champions masculina. Demà mateix s'inicia el triangular amb el Basses Spandau. Dissabte a la 1, el club es veu les cares amb l'equip berlinès, i l'endemà diumenge a 1:15, Sabadell-Basses. Dels 3, els dos primers passen ronda, i a més ja saben a quin grup anirien perquè el sorteig s'ha celebrat ja. I a tot això, de cara a demà, dia de prèvia, escoltarem si podem, perquè més o menys parla sobre aquesta hora l'entrenador de l'Algeciras, Javi Vázquez, però si no ho heu fet ja, entreu a radiosabadell.fm amb l'entrevista llarga, extensa, amb l'alcaldessa Marta Farrés, perquè ha parlat de tot una mica, però també del drenatge de la nova Creu Alta.
Amb el fet que Esports de Sabadell hem estat negociant i portem molt de temps. Jo aquí agafo un compromís claríssim. És a dir, ja et dic jo que si el problema són el drenatge de la gespa, nosaltres, que val uns 700.000 euros, ens comprometem a fer aquest drenatge i, per tant, endavant el drenatge de la gespa. Estem més que disposats. S'estaven negociant altres coses. Ells no ens ho havien posat sobre la taula, el drenatge. També ho vull deixar molt clar. Volien que féssim altres inversions. Però ja et dic, com a alcaldessa, com que el president ha dit, escolta, amb el drenatge doncs és el problema, doncs que nosaltres endavant doncs, en poder fer aquest drenatge i poder-lo canviar, no?
Doncs assegura l'alcaldessa que el Sabadell no ho ha demanat com a tal formalment, que es va assabentar a través dels mitjans i que a través de Ràdio Sabadell precisament també ha respost que si volen drenatge el tindran. Copsarem si hi ha alguna reacció al centre d'esports, però vaja, demà, divendres, dia d'estadístiques, de debut del Sabadell B a la Lliga Elit, etcètera, etcètera, etcètera. I de prèvia d'aquesta Champions, que comentàvem també del Keyo Natació Sabadell. Mig minut i les dues, arriba el Pere Gallifa, el Notícies Migdia, abraçada des del control de so del Toni González. Passeu un bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.